Negociacions. Procés de comunicació entre dues o més parts amb interessos propis, orientat a assolir un acord mitjançant concessions, contrapropostes i ajustaments successius. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb l'Antoni Bassas. Bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
I saludem també el president dels nostres noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
Bona tarda. Bé, vosaltres?
Bé. Dilluns així una mica estrany, perquè el sol va bé, fa fred,
però... És això, la primavera.
És primaveral.
L'altre dia celebrava l'arribada de la primavera. És això, la primavera? Una mica de sol, una mica de pluja, una mica de fred, de sobte calor...
Està indignat perquè s'ha acabat l'hivern, l'Òscar.
Perquè ja treu el nas l'estiu.
Què et sembla? Amb això hem de batallar cada dia.
No té gaire sentit, perquè...
Perquè és la vida.
Les estacions de l'any, afortunadament, van i venen, no?
Sí, però jo gaudeixo de l'hivern i, en canvi, pateixo l'estiu.
No, d'acord, d'acord.
Li respectarem, sí, però no ho compartirem.
I, en canvi, hi ha gent que els dies curts de claror se li fan pesadíssims i el que vol són dies llargs.
Ara, això sí. Arriba ara. I
el drama és quan en un matrimoni hi ha les dues bandes. Aquest és el drama.
Ui, doncs això només és només l'inici, eh?
Heus ací la vida d'Òscar Fernández.
Aquí estem. La finestra oberta, la finestra tancada...
Sí, tot això, sí, estàs fent un retrat de casament.
I l'adredor, i no es poden fer aquestes coses.
Tal qual.
L'Òscar té un adredor que s'acaba a la meitat.
A la meitat, exacte.
Si un dia no vinc a treballar, es cauré mort.
Se'n vendrien molts, eh?
Clar, sí, sí.
Se'n vendrien molts.
No, per això que treus la cama, no?
això està científicament explicat que és veritat, eh? Perquè la planta dels peus és com la sensora de la temperatura.
Veus?
Sí.
No ho sabia, això.
Sí,
no?
Sí.
Hem après. Avui mira, ja a les 4 i 2 ja hem après una cosa.
Ja pots tancar la tarda, ja la pots tancar.
Però en principi... Però
busca algú que t'ho expliqui millor que jo, però això va així.
Podòleg.
No, home, no, un podòleg, no. Un dermatòleg, o jo què sé.
Ara la Dolors s'hi posa. És dilluns 23 de març i també estem pendents d'això. De la paraula de Donald Trump.
Tots dos heu estat corresponsals a Washington, sí. Que distrets que estaríeu, eh? El president dels Estats Units diu ara que està negociant amb l'Iran, perquè aquest país s'ha posat en contacte amb ell i no pas a l'inrevés. Trump no ha volgut subratllar, o ha volgut subratllar, perdó, en una compareixença davant dels periodistes després d'haver piulat que ajornava 5 dies l'amenaça de destruir les centrals elèctriques iranianes a l'espera de negociacions que, segons Donald Trump, estan en marxa. Trump s'ha fet el desmenjat, ha dit que l'Iran té moltes ganes d'acordar alguna cosa, que a ell també li semblaria bé i a Israel també compraria l'acord. Ara, des de les autoritats iranianes, a través de les agències oficials de notícies, diuen que ells no tenen constància de cap negociació, per tant...
Mira, està Iran, que se ponga.
Una mica, no? Una mica. Sí.
Bé, inconcebible.
Han enviat a presó, sense fiança, el pare i la mare d'un nadó de només un mes per violar-lo. Ha passat a Barcelona i el nen ha quedat sota tutela de la Generalitat.
És terrible. Ha mort Leonid Radvinsky.
Era el propietari de la plataforma OnlyFans, que s'ofereix contingut pornogràfic a la carta. Tenia 43 anys i ha mort víctima d'un càncer.
I als esports, hem tingut un déjà vu avui al matí de Catalunya Ràdio. Josep Maria Bartomeu es defensa.
Sí, l'expresident del Barça ha passat, com deies, pel matí de Catalunya Ràdio, on, en parlar de la seva gestió econòmica, ha recordat que la Covid va marcar el seu final de mandat. Bartomeu també ha acusat la Junta de Laporta d'haver inflat les pèrdues l'any 2021 i ha negat que desviés diners del Barça per finalitats personals, tal com diu un informe dels Mossos d'Esquadra.
I aquesta tarda de què estarem pendents?
Doncs del Tribunal Europeu de Drets Humans, que aquesta tarda ha de dir si torna o no a estudiar l'encaix legal de la presó preventiva d'Oriol Junqueras, Jordi Turull i Jordi Sánchez en ple procés sobiranista entre els anys 2017 i 2018. És una primera sentència en què els jutges europeus van avalar el seu empresonament preventiu i ara han de resoldre si admeten o no els recursos dels líders independentistes contra aquella primera decisió.
I ho explicarem a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio. Òscar Fernández, fins demà.
Adeu, fins demà.
4 i 4 i arrenquem amb aquest anunci que ens ha sorprès al migdia de Donald Trump. Perquè el que passa a l'Iran ens acaba repercutint també les butxaques, ho hem vist molt aquests dies, en el preu dels combustibles. El president dels Estats Units ha fet avui el que sembla que és un pas enrere en aquesta guerra a l'Orient Mitjà i ha decidit aturar 5 dies qualsevol atac contra infraestructures energètiques a l'Iran. Diu que hi ha hagut converses productives amb el règim dels ayatolàs, Però l'Iran diu que no hi ha hagut cap conversa, Judit.
Sí, ho desmenteixen. No hi ha hagut cap mena de negociació, ni directa, ni amb mediadors, i asseguren que Trump s'ha fet enrere després de les últimes amenaces de l'Iran d'atacar centrals elèctriques d'Israel i els països del Golf. En qualsevol cas, aquest anunci sorpresa de Trump ja ha tingut efecte en les borses, que han començat a pujar, i també en el preu del petroli, que s'ha baratit més d'un 7%.
Estem basses en mans, de nou, dels tuits de Trump.
Sí, o sigui, dit així molt esquemàticament, jo crec que Trump té un problema que aviat seran dos. És un problema gravíssim, que és que el preu de la benzina s'està enfilant moltíssim. I tu saps que si alguna cosa no perdona al ciutadà nord-americà corrent és que la benzina se li encareixi...
Especialment la benzina.
Exponencialment, això no ho toleren. I immediatament, darrere de la benzina, gairebé de manera automàtica, va la inflació. I això tampoc no ho toleren. O sigui que amb el que costa arribar a final de mes, que a sobre amb el que estàs guanyant tot sigui més car, aleshores...
I sobretot que està pujant i que el ciutadà pugui pensar que està pujant pel que està fent el seu president.
Trump, ja de matinada, no sé, a les 5 quan es deu haver llevat per anar al lavabo aquesta matinada, és a dir, cap a les 11 del matí, hora nostra, deu haver vist que les borses asiàtiques estaven enfonsant, que les europees estaven enfonsant, i com que sap que una paraula seva, ni que sigui temporalment, pot arreglar alguna cosa... Doncs, no sé, dic jo, Déu ha dit, doncs ara... ara sí, ho parem 5 dies. Bueno, vés a saber si els iranians l'han trucat o no l'han trucat, o el que sigui, però estem acostumats a aquestes dutxes escoceses de Trump, ara sí, ara no, no?
Per parlar d'aquesta qüestió avui, ens acompanya algú que ho ha vist des de molt a prop. Ha vist com està l'Iran, aquest país que s'ha convertit en el centre d'atenció mundial. És el Joan Roura, company de TV3. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Vas arribar aquest cap de setmana després de passar uns quants dies a l'Iran. De fet, vam intentar parlar amb tu en directe, no sé si fa una setmana, i va ser impossible perquè les comunicacions eren molt difícils, per tant, avui, com a mínim, tenim garantit el diàleg. Et creus això de Donald Trump, que ho atura 5 dies? Li donem, de moment, validesa? Creus que l'Iran això serà rebut amb alegria o...
A veure, d'entrada, qualsevol declaració de Trump no mereix crèdit. És així. Per més president dels Estats Units que sigui, el fet que amb una roda de premsa digui una, amb una roda de premsa de 45 minuts, una hora, digui una cosa al contrari i la del mig, en fi, mai saps en què quedar-te, no? Jo crec que és versemblant, això de Katuri. O sigui, la resposta de l'Iran... Jo crec que ell no se l'esperava, entre altres coses, perquè la intel·ligència nord-americana i les seves pròpies decisions estan totalment infiltrades per l'ideòleg de tota aquesta operació, que no és altre que Benjamin Netanyahu. I, per tant, la capacitat d'intoxicació dels serveis d'intel·ligència israelians dins l'administració nord-americana s'han demostrat enormes, no? I això ja ve del 2018... quan el Trump es va retirar a instàncies de Benjamin Netanyahu de l'acord que van firmar sobre el programa nuclear iranià l'anterior administració, Obama, el 2015, i ell ho va denunciar, en va sortir, tot i que, i això negre sobre blanc, l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica va constatar que l'Iran havia complert fil per randa l'acord nuclear amb un enriquiment al límit del 3,63%.
Pel que estàs dient,
per tant, quan veus això, et dones compte de que qui mana en aquesta operació, qui de lluny mana en l'administració Trump el que fa a la política exterior a l'Orient Mitjà és Israel.
És a dir, pel que tu dius, els Estats Units haurien estat, entre cometes, víctimes d'informació interessada per part dels serveis secrets israelians, de dir, escolta, actueu a l'Iran, que serà més fàcil del que ha acabat sent o més complicat del que els hauria pintat.
Bé, víctimes quan un és la primera potència...
Víctima potent... o que ho hi hauria caigut,
en el sentit de dir, sí, efectivament, o sigui, hi ha una voluntat de caure, o sigui, hi ha tota la política exterior nord-americana des d'Eisenhower cap aquí, respecte a Israel, és donar el màxim de credibilitat i de suport. Això ja ve de... Biden va passar el mateix, tot això, tota aquesta crisi actual, cal recordar que comença amb Gaza. Quan no s'atura temps, una resposta desproporcionada a un atac indiscriminat i els crims de guerra que va perpetrar Hamas el 7 d'octubre i es permet durant 2 anys que hi hagi una resposta que els principals experts mundials en el tema genocidi i holocaust consideren que és un genocidi. De fet, Israel està defensant-se d'un cas de genocidi pel que ha passat a Gaza. Ningú va posar aturador aquí. Quan no es marquen línies vermelles a un estat que sí és aliat, però sí que és depenent dels Estats Units i d'Europa comercialment, quan no es posen aquestes línies vermelles, doncs el xicot va creixent. I ara bombardejo Síria, ara bombardejo Iemen, ara bombardejo Iran, ja va haver-hi un avís, la guerra dels 12 dies del juny de l'any passat, i ara bombardejo els ponts del Litani i em quedo de Tir cap avall, em quedo al Líban, a part d'estar netejant ètnicament Cisjordània cada dia quantitat de pobles assaltats, famílies palestines expulsades de les seves poblacions a Cisjordània. Hi ha una operació de neteja ètnica clàssica a Cisjordània en marxa paral·lelament.
Quants dies has passat a l'Iran, més o menys?
Treballant-hi 8.
8 dies. Quin país has trobat, ara que has tornat i que ho has pogut ja processar? T'has trobat un país espantat, orgullós de resistir, una mica de tot? No sé, quin retrat podries fer-nos una mica del que has vist tu passejant pels carrers?
Cap de les dues coses. M'he trobat un país, més que espantat, un país atanellat. O sigui, és un país que ja ve d'un llarg càstig de sancions internacionals, amb un règim que intermitentment aplica un sistema de repressió brutal com el que va haver en les manifestacions del desembre i el gener, que ja venen de la Mahsa Amini, aquella noia kurda que va morir o apallissada o com sigui, però va morir en una comissaria per no portar el vel, i que arrenquen tan lluny com el 2009, quan Ali Khamenei decideix trucar les eleccions presidencials que van haver el 2009, Mir Hossein Mousavi contra Mahmoud Ahmadinejad, va guanyar Mousavi, ho van dir-ho ells mateixos, i al cap d'una hora van capgirar els resultats i van donar la victòria al Mahmoud Ahmadinejad. Allà va començar la gran primera onada de protestes que es va saldar amb uns 2.000 morts. Per tant, els iranians porten pràcticament tota una generació sotmesos a la repressió del règim. Això, en primer lloc, pateixen la repressió del règim. La majoria dels iranians volen que hi hagi entre reformes o canvi de règim. Això ja ho tinc clar.
La majoria?
Jo crec que sí. Si sumes els que volen una reforma i els que volen un canvi de règim, sumen la majoria de la població. A mi no em cap cap dubte. Jo crec que el règim té un suport aproximadament del 20-30... Té suport popular, però no deu passar. El règim, tal com està, un 20-30% de població. Ara, aquí s'hi suma una agressió, perquè això no és una guerra, és una agressió unilateral, és una guerra preventiva il·legal, segons la Carta de l'ONU, s'hi suma això. Clar, què els hi passa als iranians? Els que volen un canvi de règim tenen por que amb bombes no es canvi un règim, s'ensorra un país. És a dir, si es dinamita la República Islàmica, és l'Estat. Si l'Estat s'enfonsa, què passa a l'Iraq?
Desordre, caos.
És a dir,
caos.
El caos. L'Iran és un país amb una majoria ètnica prou sòlida persa, del 60%, aleshores hi ha baluchis, hi ha kurds, cadascú amb les seves aspiracions nacionals. Si s'ensorra l'Estat, és molt fàcil. De fet, Israel ho ha estat fent en el sector del Kurdistan, i és sabut, hi ha hagut agents israelians intentant una sublevació kurda de kurds iranians. El que passa és que han estat molt desaconsellats de que no s'hi sumin pels kurds sirians, que els acaben de deixar a l'estacada dels nord-americans després de la revolució, del triomf de la revolució de Síria. Per tant, perill de descomposició de l'Estat n'hi ha. Sí, tu fixa't el tipus de bombardejament. No, o sigui, a part de les instal·lacions nuclears, s'estan bombardejant comissaries, s'estan bombardejant quartels, s'està bombardejant l'estructura repressiva de l'Estat, però que alhora és la que garanteix un ordre. Un ordre repressiu, sí, però hi ha un ordre. O sigui, jo crec que la gent, els iranians, ho tenen claríssim, prefereixen poder portar els nens a l'escola tranquil·lament amb un règim determinat, que no, a cada trajecte d'anar el nen amunt i avall hi hagin cotxes bombes, com va passar a l'Iraq entre el 2004 i el 2018-20 aproximadament.
Però i en aquest règim repressiu que ens estàs descrivint, sobta que llavors un periodista català pugui entrar allà i... És a dir, tu tenies la sensació que estaves molt vigilat amb el que feies?
A veure, com treballàvem allà? Allà és molt senzill explicar. Allà,
entenc que el règim no voldrà que tu ara ens estiguis explicant això, o que no li agradarà, o no sé si ho intentarà evitar mentre siguis allà.
Mira, la meva sensació és que, o sigui, se senten tan mal explicats que quan va algú que intenta entendre quina és la realitat iraniana, encara que la realitat iraniana comporti un enorme component repressiu, però, o sigui, tractar amb respecte a les realitats quotidianes. No? O sigui, aquí estem acostumats a mirar la realitat amb un biaix terrible. No? O sigui, podem arribar-nos a creure que l'Iran era un perill existencial per a Israel. A veure, per favor, siguem seriosos i preguntem-ho a qualsevol militar. Israel és la primera potència militar a l'Orient Mitjà amb un mínim de 160 caps nuclears. Un servei d'intel·ligència que, bé, ja ho veieu, no? Si arrenquen les operacions matant les cúpules dels països que ataquen. O sigui, l'Iran no era un país que constituís un amenaça existencial per Israel. Deixem córrer ja quan diuen que estaven construint míssils de llarg abast per atacar els Estats Units. A veure, siguem seriosos, o sigui, mirem la realitat com és.
És a dir, ells agraeixen que algú, que potser els criticarà, ho expliqui millor del que s'ha estat explicant.
Jo crec que sí. A veure, hi han dues realitats paral·leles que no són contradictòries. El règim iranià és repressiu, sí. El règim iranià comet crims contra la seva població, sí. Massivament, sí. El règim iranià té una legislació masclista que perjudica enormement i molesta enormement el dia a dia de les dones, sí. Punt. Els Estats Units i Israel han atacat il·legalment l'Iran, no per democratitzar l'Iran, sinó per destruir el màxim que pugui el país, també. Les dues realitats no són... No hi ha cap contradicció amb això.
No necessàriament.
No n'hi ha cap. O sigui, a veure, jo crec que ningú ens podem creure... Allò del 28 de febrer, de que anem a un canvi de règim, a la democratització del país... A més, la democratització del país s'havia de posar davant la pantalla el fill del Shah. Però tots sabem què va passar l'any 79, els que tenim una certa edat. Allò era un règim cleptocràtic, o sigui, era un règim insostenible, la tortura és sistemàtica a la presó. O sigui, estava absolutament... Era un règim, com a mínim, amb un grau de terror comparable al que tenen ara. Per això es va ensorrar, perquè se li va sublevar tota la societat, no només el clergat. O sigui, va tancar el bazar. El bazar de Teheran, que és com una ciutat dins la ciutat, o sigui, té un poder enorme a la capital. Va tancar el bazar perquè se n'és el Shah. O sigui, no va ser el Khomeini que cridés des de França. És que el país no suportava més ja la cleptocràcia del Shah de Pèrsia. I ara l'alternativa és aquest senyor que li està bombardejant el país i que diu que és una operació humanitària, el primer dia de bombardeig. Quan acabaven de carregar-se una escola que van matar 170 criatures. Home, això no és una alternativa a la República Islàmica.
Hi ha una pregunta, que és la pregunta que et fan sempre quan vas a un lloc i tornes i et pregunten, bueno, i ara què creus que passarà, no? I la pregunta ve a tomb perquè, o sigui, perquè és la clàssica. Quan abans d'aquesta matinada, això que ha dit Trump, que ara para 5 dies, havia dit, ara bombardejaré centrals elèctriques, i fins i tot es veu que aquest matí a Teheran hi ha hagut talls de llum i això, Iran va contestar, doncs jo bombardejaré les desalinitzadores del Golf Pèrsic, de Bahrein, de Qatar, dels Emirats Àrabs, bueno, i n'hi ha unes quantes per raons òbvies. La pregunta és, et consta, saps, tens alguna informació sobre la capacitat de resistència militar de l'Iran? És a dir, quants més míssils, quantes setmanes més de contraatac poden estar fent?
Jo no ho sé. No m'ha sorprès gens la capacitat de resistència que ha tingut l'Iran fins ara. I he llegit d'experts, clar, d'aquí experts n'hi ha molts, no?, que té capacitat l'Iran per aguantar aquest ritme uns mesos.
Uns mesos?
No una setmana, sinó uns mesos.
Sí, imagina't, això és molt.
El Trump ja té un problema del qual se'n parla molt poc, que és la gasolina, que em deia el portaveu del Ministeri d'Exteriors, no? L'Ismail Baghi. Deia, bueno, és que vostès es preocupen de si se'ls encareixen la gasolina, si se'ls encareixen els comestibles. Però aquí ens maten els nens. Aquí ens maten la gent.
Clar.
Atenció, eh? O sigui, ho dic perquè anem mirant la realitat del món no des d'un punt tan occidentalista, per favor. O sigui, hem d'entendre la gent que tenim a davant nostre. Entendre? Jo no dic compartir, entendre. O sigui, tot té un motiu. Israel té un motiu per netejar ètnicament Cisjordània. Es vol apropiar de Palestina. Bueno, és un motiu. Jo no el comparteixo, un altre sí, però... O sigui, s'ha d'analitzar la realitat com és. I això ho deia perquè una cosa que es parla molt poc. a banda de les borses, el petroli, el car que paguem, ai, pobrets a nosaltres, com patim... En fi, m'estalviaré el comentari. El Trump té un problema a la regió i és que ha perdut la credibilitat al paraigua de defensa que tenia sobre les monarquies del Golf. Les monarquies del Golf no han entrat en combat amb l'Iran, en primer lloc, perquè no es volen confrontar un altre país musulmà. Recordem que l'Aràbia Saudita és una de les custòdies dels llocs sants, la Meca i Medina. Però és que, a més, ells estaven convençuts de que allò als Estats Units els hi aplacava l'Iran, com els hi havia promès als Estats Units, perquè li havia dit Israel, aplacava l'Iran en una setmaneta. Tal. I, clar, s'han trobat de sobte que el Fuhaid està en flames, els pous de gas de Qatar en flames, amenaces sobre les desalinitzadores, això no és cap broma. O sigui, depenen absolutament l'aigua potable d'aquests països de les desalinitzadores. I l'Iran ha demostrat que té capacitat per causar grans danys en aquests països que tenien els nord-americans com uns déus i pares protectors que mai els hi passaria res.
I els
qualsevol ciutadà de Dubai es podia imaginar que suspenguessin la Fórmula 1, que aquests països diuen d'això. O sigui, de sobte se'ls ha ensorrat un esquema de defensa mental que ve del temps de Roosevelt dels anys 30 de la creació de l'Aràbia Saudita, que tu em dones petroli i et protegeixo, de sobte no els han pogut protegir. I això és un problema molt greu. Pel Trump.
És un tema que ens acompanyarà molts dies i és molt interessant escoltar el Joan Roura, que ho ha viscut, que ho ha vist des d'allà. Una última pregunta abans d'acomiadar-te, però amb la teva feina no sé si estàs patint assetjament a xarxes, si això és una cosa que t'afecta o que t'és igual.
No em preocupa.
Estàs rebent bastant a Twitter.
Sí, bueno, la majoria no els veig perquè estan bloquejats, no em preocupa en absolut. Soc conscient que al costat del més que probable genocidi a Gaza, de la neteja ètnica de Cisjordània, del que està passant a l'Iran, hi ha un lobby molt poderós, que a més està diversificat amb temàtica, no? És el lobby sionista que està als Estats Units, que munta i desmunta campanyes de congressistes que són els que aproven les ajudes militars per Israel, i alhora aquesta gent està entroncada amb el lobby armamentista, que està que se sale, òbviament, amb la despesa militar que hi ha, imagina tot el que es forra, no? I l'energètic. O sigui, ja no es pot tenir més poder. Per tant, aquesta gent va llogar xarxes, va llogar vots, va llogar el que vulguin. Cap problema.
No t'afecta.
No m'afecta.
Doncs que així sigui, millor. Podràs fer la feina amb més tranquil·litat. Joan Roura, celebrem haver-te tingut aquí avui. Gràcies per acompanyar-nos, que sé que estàs molt, molt sol·licitat i tens bastanta feina. Jet lag, no?
No, ens portem 2 hores i mitja.
Ah, clar, és poc.
Escolta, a veure, això està... Aquesta és una altra.
No està tan lluny.
Gaza està a 2.500 quilòmetres i l'Iran potser a 4.000.
Sí, sí.
O sigui,
que és la distància a la que poden llançar un míssil, no?
Sí. Doncs Joan, gràcies per acompanyar-nos. Ha estat molt interessant. Basses, farem una pausa.
Molt bé.
I canviarem radicalment de tema.
D'acord.
Tens el mòbil...
Sí, ja tinc la resposta a allò que dèiem abans, eh?
A què?
Allò de treure el peu del llit.
Ui, espera't.
Fem la pausa, perquè les coses han de tenir com un ordre.
I hem buscat un expert i tot pel tema. Aquí anem amb experts. Ara venim.
Cari, que el teu veí està boníssim.
Però ja no te'n miris.
Quim Ávila, Lluís Marquès i Bruna Cosí protagonitzen una història d'amor i desig.
Les pies. T'agrada?
Presentada als festivals de Màlaga i de Barcelona. Un altre home, de David Moragues. 27 de març als cinemes.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Ja és aquí la 9ª edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 6 al 10 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mic Esports. Campus Mundo Deportivo, passió pel futbol.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa
travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
Continuï tot recte 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Això no és música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ahir va fer 6 anys de la mort d'una icona de Barcelona.
Tot acaba. Me dijiste un dia y yo no lo creía. Todo acaba. Aunque tú no lo quieras, cuando menos lo esperas.
Sona aquesta veu, Bassas? No et sona aquesta veu?
Sí.
Home, sí que et sona aquesta veu. Aquesta veu és la de Carmen de Mairena, que ja té una placa en la seva memòria a l'edifici del Raval, on va viure gairebé 50 anys. I era un personatge d'aquests coneguts, amb llums, ombres, de la ciutat de Barcelona, d'aquesta època preolímpica i després postolímpica, també.
Bueno, molts anys, i com moltes vides en una vida, diguéssim, no? Potser la més popular va ser quan va aparèixer Cròniques Marcianes i aleshores això ja la va disparant al coneixement públic.
Les seves rimes una mica pujades de to, no?
Totes aquestes coses.
L'havies arribat a entrevista mai?
No. No, no.
Avui, a la tarda, la volem recordar amb una persona que ha fet molts anys de lluita perquè es fes aquest homenatge, és un dels impulsors, és l'Adriana Maia. Bona tarda.
Bona tarda.
Ahir es va desplegar o es va descobrir aquesta placa a l'edifici on vivia la Carmen de Mairena. Ara et preguntaré, però hem enviat la Dana Ricard, la nostra companya, al Raval, a veure si la gent d'avui que viu al Raval coneix aquest personatge que va ser tan icònic d'aquest barri barceloní, que era un altre barri.
Sí, la demografia ha canviat una miqueta.
Clar,
al Raval,
per això. Vull dir que no sé si avui...
Una miqueta, per dir-ho suaument.
Carmen de Mairena és un personatge conegut. Dana Ricard, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
On ets?
Doncs sóc al carrer Sant Ramon, número 6... a sota de la placa que explicaves que han col·locat aquest cap de setmana en homenatge a la Carmen de Mairena.
I t'has fixat si la gent s'hi para, si s'ho mira, si li fan fotos, o la gent passa una mica, és un dilluns i a aquesta hora de la tarda no estan per fotos?
A veure, en general he de dir que tothom passa de llarg, però sí que hem vist una persona que just ens ha enganxat a l'altra punta del carrer i no hem arribat a temps de poder parlar amb ella, que sí que ha fet la fotografia ràpid i ha marxat.
Doncs fem una cosa, mira, et donem una estoneta, busca veïns o gent que corri per aquí i pregunta'ls per la figura de Carmen de Mairena, a veure si podem fer un retrat de el Raval d'avui, coneix o no aquest personatge tan representatiu del barri.
Vinga.
Va, doncs aquí una estona ho parlem. Ahir va ser un dia bonic, imagino, per la gent que envoltava i que s'estimava la Carmen de Mairena. Com ho vas viure tu?
Exacte, va ser un dia molt maco. Encara porto un poc de ressaca emocional d'ahir, perquè, bueno, una barreja d'emocions, no?, entre feliç i emocionat i content. Estic molt content, la veritat, de com va sortir tot al final, sí. Sí, sí.
Per què creus que mereixia aquest homenatge? Qui era la Carmen de Mairena per Barcelona?
Doncs mereixia aquest homenatge per moltes raons. Són moltes, no? Però jo que la vaig conèixer personalment i com una amistat molt íntima, pues, primerament com a artista, no? Perquè arrel de les seves aparicions a televisió es va donar una imatge bastant frívola, còmica, humorística del seu personatge mediàtic, que va com una mica opacar la seva faceta més artística, com a cantant.
Però ella també s'hi va abonar, no?, els últims anys, a fer aquest paper més de
sí,
còmic, més divertit, més...
Sí, perquè ella era conscient de que sabia que el món avançava, no? I la gent jove, pues, volia riure, volia el tema del cachondeo, i això, pues, és una cosa que ho tenia bastant conscient, i era una manera d'estar un poc en el candelero, no?, com diuen els artistes. És una forma de mantenir-se en actiu, i em sembla una postura bastant intel·ligent, perquè ella, bueno... a veces es el precio de la fama, ¿no? Has de passar per una sèrie de circumstàncies que a vegades no són del tot de tu agrado, però vols estar una mica siguiendo en activo com a artista. I mira, es va mantenir fins que es va retirar amb més de 80 anys.
I què creus? Tu quina relació tenies amb ella? L'havies conegut molt?
Sí, jo la vaig conèixer amb 13 anys, quan jo em començava a dedicar al món de l'espectacle com a cantant, i amb ella li va fer molta gràcia que un noi jove, tan jove, li agradés la copla. I clar, jo li parlava de copla, no li parlava de les rimes, ni li parlava de Cròniques Marcials, li parlava de quan ella era cantant de copla, i això li va sobtar, no? I arrel d'aquí vam tenir una relació d'amistat que cada vegada va ser més íntima, i bueno, com família, ja pràcticament com família últimament.
Que yo soy esa que pone la cosa tiesa. Soy elegante por detrás y por delante.
Un personatge divertit, un personatge que va tenir moltes cares. Com la definiríem? Era actriu, era vedet, era artista, era icona, cantant?
Era un artista, no?, en mayúscules, i una mica polifacètica, no?, perquè, com tu dius, era cantant, por encima de todo. Ella s'identificava sobretot com a cantant de copla, no?, abans havia sigut, quan l'època que era Miguel de Mairena, havia sigut un cancionero. Un cancionero venia de l'estil de Miguel de Molina, d'Antonio Amaya, no? Que era on bevíem tots i on he bebido jo també, no? Però després ja com a cantant de copla, i, bueno, és que ha sigut actriu, ha participat a pel·lícules, ha fet de tot.
I clar, una dona pionera, perquè això de ser dona trans, si ja és difícil avui dia, imagina't fa 50 anys, no? I tot el que va això comportar per ella. Com ho vivia ella? Ella d'això en feia, no sé si en la intimitat era una cosa que explicava, que compartia?
Mira, el tema de la seva transició, amb ella la va alliberar, perquè portava tota la seva joventut, una joventut molt, un poc amarga, no? Perquè a part dels seus èxits artístics que havia tingut quan jove, ho va passar molt malament. Sobretot a l'època franquista, quan hi havia la nefasta llei de vagos y maleantes, que pel simple fet de ser homosexual et detenien quan feien redades. Llavors va estar moltes vegades detinguda, arribant a estar a la presó Model, i això va ser com un trauma que se li va quedar tota la vida. I aquesta placa em sembla també un acte de justícia i de reparació, perquè mai se li havia fet un perdó públic. I em sembla que és un tema bastant complicat, perquè aquestes persones ho van passar molt malament. Van tenir una vida molt difícil i no s'ha acabat mai de això. La processió va por dentro, no?
El Raval dels 70 i dels 80 era un barri molt, no sé si dir complicat o molt diferent del que és avui.
Home, havia rebut... Sí, absolutament diferent. Vull dir, tu, hi ha dies que allà, segons com pots pensar que ets a Islamabad, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè hi ha anat a parar la immigració del Pakistan o de Bangladesh, però també la llatinoamericana, la filipina, ha canviat molt.
Fa 50 anys era el barri xino.
Era el barri xinès, exacte, i en Serrat té una cançó dedicada a una tal Carmeta, que era una antiga prostituta, que explica una miqueta això, no? Que era una vida pobra, d'escales amb humitats, de cases envellides, de carrers estrets, on no hi tocava gaire el sol, i on la vida... O sigui, era el barri pobre de Barcelona, per definició. A més, molt dens. Jo vaig créixer sentint que el Raval era tenia més densitat que Calcuta.
I, sí. Això quan tu eres jove,
sí,
diguem.
Sí. O sigui, per tant, estem parlant d'un barri on va anar a parar molta immigració, a part, diguéssim, dels barcelonins de tota la vida que vivien en el barri més pobre i a partir d'un determinat moment més degradat. Per tant, quan el 1979 es fan les primeres eleccions democràtiques i guanyen els socialistes, primer Narcís Serra, després Pasqual Maragall, el que fan és un procés d'esponjament del barri. Fins i tot obren la Rambla del Raval, tiren a terra més d'una casa, miren d'eixamplar carrers, que allò respiri, que allò sigui convivible, però després ha vingut aquesta segona onada immigratòria que ho ha canviat una altra vegada.
Adrián, era un personatge divertit d'escoltar, amb tota aquesta faceta artística, i que també va tenir uns últims anys de la vida, no sé si complicats, la van arribar a detenir amb una investigació per proxenetisme. Els seus últims anys de vida van ser tristos, van ser dolorosos?
Bueno, van ser un poco agridulces, perquè van tenir moments de tot, no? Però sí, sí, ella ho va passar molt malament, amb tot aquest tema que tu comentaves de la detenció. Ho va passar molt malament perquè ho trobava una injustícia que no entenia el perquè. Ella no entenia la situació, no entenia res. I clar, pel simple fet de que ella el que volia era ajudar, perquè sempre ha estat de la part de les treballadores sexuals, no? I sempre s'ha posat de la seva part, perquè sap lo difícil que és. Perquè ella, en la seva joventut, va treballar 2 anys com a prostituta. Llavors ella sabia el que era això.
Mira, ella havia arribat a parlar de la prostitució.
Y entonces que no vivo de la prostitución, que tampoco me siento prostituta, porque yo soy una prostituta de capricho.
Bé, eren anys complicats, on s'havia de fer el que es podia, i ara té aquest homenatge a la ciutat de Barcelona. Tu creus que el Raval d'avui sap qui és, Carmen de Mairena?
Sí, sí, perquè encara hi ha molta gent del barri de tota la vida.
A veure, anem a buscar la dona Ricard, a veure si la gent ha... Sola, només... Ah, mira, aquesta és la cançó que deies tu, Basses,
la Carmeta. Trista com un mai més. Se la veu caminar pel barri xinès.
Se la veu caminar...
Se la sap el Basses.
Per al barri xinès. Quan no fa fred i el dia és clar. A la Carmeta.
Doncs nosaltres hem enviat la Dana a passejar pel Raval i a preguntar. I què t'hi has trobat, Dana?
Doncs a veure, Garriga, qui més qui menys, he de dir, qui més qui menys coneixia la figura de Carmen de Mairena, però sí que han tingut certa dificultat, doncs, a l'hora de situar-la en alguns casos en el temps. Altres no en sabien explicar ben bé a què es dedicava. Ens deien, sí, feia molta gràcia, sortia a la tele, bueno, cantava... Però sí que és veritat que això, que el barri se la coneix, la majoria de gent sabien que eren d'aquí del barri, i hem de dir que al principi ens ha costat una mica trobar, doncs això, gent d'aquí. Hi ha molt turista ara mateix al Raval.
Clar, els turistes, clar.
Sí, i llavors, com que ens estava costant una mica, el que hem fet és anar a trucar aquí al pis, al carrer número 6, on havien posat la placa.
Mira la Dana,
i justament quina casualitat que hem anat a trucar al pis exacte on vivia Carmen de Mairena, i on ara viu una noia que ens ha explicat que no la va arribar a conèixer, però que els veïns li havien doncs, explicat totes les anècdotes d'aquí.
Clar, clar que la conec. I jo me'n recordo d'abans que tothom parlava d'ella. A més a més, va viure en aquest mateix piso, que va viure aquí el primer, i estic vivint ara aquí.
Per sobre. Sé que era cantant, no? Una cantant, sí.
Badeta, alguna cosa, sí.
Sé que pertany a una època, als anys, suposo, 20, 30, 40, no sé, o 50, més tard, 60, doncs no sé, sí, d'aquella època, sí.
Sí, aquella que tenia los labios así hinchados, que era una trans, sí, que tenia así el pelo rojo, sí. Oh, que feia molta gràcia i... Bueno, que sortia a la tele, no?, també, i es veu que era del Raval de tota la vida i havia tingut una vida molt difícil, com...
Aquesta última era una mare, Garriga, que estava amb la seva filla i que li explicava, aquesta era la definició que feia a la seva filla perquè la situés.
Doncs aquest és el...
Un segon, ara tenim dues noies que s'estan mirant aquí la
placa. A veure què diuen.
Hola, bona tarda.
Hola.
Que coneixíeu la Carmen de Mairena, sabeu qui era?
Sí, havíem sentit parlar d'ella, sí.
Sou d'aquí del barri, vosaltres?
Treballem al barri, sí.
I què en coneixeu de la figura de Carmen de Mairena?
La veritat que jo poca cosa, eh? Vull dir, jo em vaig enterar que ella havia viscut en aquesta finca perquè fent feina a aquest edifici des de fa 7 anys, i fa un parell d'anys va vindre un periodista que volia saber si li podíem ensenyar la finca perquè havia viscut aquí. Però no sé gran cosa, ho sento, no sóc el públic perfecte per la vostra entrevista.
No us han explicat cap anècdota allò del barri, no?
No, que va. Ara mateix que ella, jo ho sé.
Bueno, perfecte, moltes gràcies. Ho hem intentat, Garriga.
Bé,
estaven molt atentes mirant aquí la placa,
no,
i semblava que...
Són el públic, ja
no
està.
No són el públic, sí. No. Doncs la Dana avui s'ha acostat al Raval per conèixer una mica aquest Raval d'avui, que és més multicultural que el de fa 50 anys. A veure si coneix tu. I anaves al Raval quan eres petit? O era una no-go zone?
Era el districte 5è, se'n deia. No, tenia molt mala fama. Hi havia el carrer Les Tàpies, que era el carrer, diguéssim, de la prostitució, o almenys...
Tu de petit no hi havies anat mai?
Jo anàvem els diumenges, anàvem al port amb els meus pares a veure barcos, allò que es deia, anem a veure barcos. I aleshores... I anàvem a veure... O sigui, llavors baixaves per la Rambla i a vegades pujaves per algun carreró i, evidentment, trepitjaves el Raval. Però anar-hi, no, perquè a més no teníem cap coneixença. No?
Doncs això és el que m'ha explicat avui. Dana Ricard, moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda.
Farem una pausa i obrim carpeta fred als peus. Fred als peus.
Hombre, claro.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa't en el 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Ningú ho diria. Joel Joan també és un matiner.
Joel Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com portes tu això de matinar?
Molt malament, perquè encara he de matinar. Jo acabo d'arribar a casa, veig que esteu treballant i torno a pagar la ràdio i em torno a fotre el llit. Què heu fet malament a la vida, xatos meus? Perquè heu de fer aquest programa a aquesta hora.
Si Joel Joan pot llevar-se d'hora, tu també pots fer-ho.
Què és el primer que fas quan et despertes?
Poso els matiners.
Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Diu Enric que això és música per il·lustrar un tema fred als peus.
Bueno, és com el, en el programa d'avui explicarem per què els humans tenen fred als peus.
No, jo pensava que era la sintonia de
Cor Obert. De Cor Obert.
Busca la sintonia de Cor Obert.
És magnífica. Ja
va, a veure si la trobem. Sant Eligius. A Cor Obert. Mira, tenim en línia el doctor Jordi Mestres, que és metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Uf, quin càrrec més llarg. Doctor Mestres, bona tarda.
Bona tarda.
Debatia amb el president dels noticiaris, l'Òscar Fernández, i amb l'Antoni Bassas, el tema de, ara que arriba aquesta època, que hi ha gent que ja té fred, però hi ha gent que té calor, si la tècnica de deixar un peu fora de l'adredor pot funcionar per atemperar la temperatura.
Ja et dic jo que té base científica, home.
Això té base científica. El peu ens ajuda a regular la temperatura.
No és que ens ajudi a regular la temperatura, el que passa que la fisiologia del cos ens explica per què normalment els peus estan més freds, d'alguna manera, no?, que la resta del cos.
I per què és això?
Hi ha una explicació, és a dir, el cos és intel·ligent i el que prioritza sempre és escalfar o mantenir calents els òrgans principals de l'organisme, vaja, el cor, els pulmons, el cervell, etc. No? I, per tant, la sang, que és el que regula la temperatura, prioritza aquests òrgans i normalment els que estan més lluny, entre altres els peus, bàsicament doncs estan més freds perquè els arriba sang menys calenta, per dir-ho així, no? Estan més lluny del cor.
Però llavors, si tenim calor, si traiem només el peu, ens compensa molt la calor que puguem tenir?
No, si tenim calor i traiem el peu, evidentment, si el traiem fora del llit, notarem doncs, que estarem més fresquets, però el calor del cos el continuarem tenint. No? Per tant, al final, no és que ens refrigeri el peu, no? Senzillament, els peus estan més freds, doncs perquè el cos així ho prioritza.
D'acord. Si ens quedem que és mig efectiu, mig no, Bassas.
Home, però no, de cara a les sensacions, clar, sí. Home, tu no baixaràs la temperatura només perquè treguis un peu a fora. Però en els peus hi ha moltes connexions, no?, de vasos sanguinis.
Bueno, a tot el cos, no? Tot el cos està ple de vasos sanguinis que van regulant. El que passa que els peus tenen més superfície, que estan més a prop del terra, i per tant rebem aquesta sensació de fred o calor en funció del que hi hagi a l'ambient, però evidentment la circulació és la que és, no? I al final la circulació el que fa és portar sang calenta i el cos prioritza els òrgans diana, no?, que són els que s'han de protegir. Per això normalment persones que es perden doncs, en llocs amb molt de fred, amb menys graus, doncs, quan hi ha amputacions per fred, són a les parts més distals del cos, no? Les orelles, el nas, els peus, les dits de les mans, i no tant, doncs, a la resta del cos.
Doncs ens queda clar. Doctor Jordi Mestres, gràcies per participar a l'edició d'avui de Cor Obert.
Ah, perfecte. A vosaltres, gràcies.
la programació d'avui a Cor Obert i posteriorment Tres Pics i Repicó. Toni Bassas, bona tarda.
Bona tarda.
Això potser algun dia va passar.
És possible, sí, sí.
Ara estem escoltant la sintonia, no hi ha tema aquí.
No, però a mi m'ha agradat molt això que ha dit el doctor, que fa certa la dita que diu mans fredes, cor calent. Perquè ha dit, per què les mans i els peus estan més freds habitualment? Per protegir els òrgans vitals.
I què més important que el cor, Bassas?
Ah.
No, que, bueno, no, res, el més important.
La música. La música també ens escalfa el cor. I atenció a aquesta cançó. Fumiga ha decidit fer-se un auto-homenatge, gairebé, i un homenatge a la música, unint més de 50 veus a la gent de la Mediterrània. Figaflaues, els tiets, els amics de les arts, la gossa sorda, Su, Ginestar i tants de més col·laboren en aquesta cançó amb què la banda d'Alzira escalfa una mica el seu comiat. Això és nou d'avui i volem saludar l'Artur Martínez, que és el cantant de la Fòmiga. Artur, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona esprada, com esteu, família?
Això és un regal que us feu a vosaltres mateixos i que ens feu a tots, no?
Bueno, nosaltres sempre hem dit que Mediterrània era una cançó que no era nostra ja des de fa molts anys, que era una cançó de tot un poble. Esta és la versió antiga, la que està sonant ara mateixa, i la que va aixir aire és la que té totes les col·laboracions, i és un plaer estar acompanyat de tots els amics i amigues que hem fet i que admiràvem des de feia molt de temps i que han compartit amb nosaltres tantes històries i tantes vivències.
Escolta, més de 50 artistes, com ho heu fet, això?
Bueno, no ha sigut fàcil per lo que suposa la logística de tot això, però sí que ha sigut molt senzill per la predisposició absoluta de tota la gent que ha fet un huequet en la seva agenda per a poder buscar un estudi, per a gravar les seves veus, per a vindre a rodar un videoclip, per a poder fer algo que crec que és de les coses més boniques que s'han fet en la música en la nostra llengua, perquè al final hi ha una representació molt forta de gran part de la nostra escena compartida, així que molt, molt orgullosos de ser un poc el vehicle d'una imatge tan bonica d'unió.
Clar, això, la logística de quadrar agendes amb tanta gent devia ser, no sé si un mal de cap o 10 mal de caps, no?
No, i a més amb tanta gent que té una vida bastant complicada.
Sí, que no estan a casa esperant els truquis, clar.
Exacte. Però ja dic, jo, aquesta cosa que tenia jo de pensar que si estava seguint un poc massa pesat, no?, quan estàs cara a 50 persones intentant, però que va, al contrari, la gent sempre ho va posar superfàcil, sempre va ser un sí rotund des del primer moment, i encara que és difícil perquè és un projecte molt, molt, molt gran, ha sigut també molt, molt engrescador i molt emocionant veure el resultat final de tot això.
Clar, vam parlar amb tu, ara no recordo quan era, si era l'octubre o el novembre.
Sí,
que
vas... quan anunciarem això, el final.
Vas venir aquí a l'estudi i, clar, llavors us quedarà un any per davant. Ara ja queda menys. Us aneu fent a la idea o no?
Crec que és la setmana que més a la idea ens estem fent, perquè arrenquem la gira, teníem esta cançó preparada per a llançar ixa recta final i demés. Crec que el concert de divendres, que serà el primer d'esta gira de comiat, un poc distribuïda geogràficament, ja sí que ho sentim com un compte enrere, ara ja del tot, ja no hi ha escapatòria, ja no podem fer ninguna passa enrere.
Clar, és que ara comptava, us queden 7 mesos, i 7 mesos passen ràpid.
Ja t'he dit, si han passat 10 anys ràpid, imagina't com passaran aquests 7 mesos.
Heu imaginat molt el 16 i 17 d'octubre a Barcelona i el 30 i 31 d'octubre a València? Els teniu molt al cap?
Et diria que no, però et mentiria. Sí, això està en el nostre cap des de fa molts anys, però des que vam decidir que s'acabaria, hem projectat com seria l'últim concert. No sabíem ni on seria ni què seria de nosaltres, però sí una sensació, no? Una sensació d'eixe moment final, no? Última nota de cada un dels concerts de comiats a la nostra Catalunya i al nostre País Valencià, que han sigut els nostres territoris escollits per a fer la nostra més que humil carrera. i aquesta sensació de deixar-ho allà on volíem, crec que a tots ens desperta, no? I ens desperta amb un somriure, però també ens carrega d'emoció que ens fa de vegades trontollar-nos inclús dalt d'un escenari. Així que és un any també per a començar a controlar emocions abans d'aixòs quatre dies del final.
La gent de la Mediterrània. Ara sí, aquesta sí que és la versió nova. Artur, quants missatges reps cada setmana per dir que us ho repenseu?
Mira, des de que traguem també ahir la cançó, cada vegada que tenim un fet noticiable en xarxes, apareix una carretilla tremenda de missatges en aquest sentit, de veritat. I és molt bonic, no? És com... Però sempre és una dualitat, no? La gent que coneix un poc la història i diu... M'alegra molt perquè és la vostra decisió des de fa molts anys i tal i qual, però si jo vos pude manar que seguiu 4 o 5 anys més, i és bonic, això és bonic. Millor deixar-ho ara quan la gent encara té ganes de més que quan la gent ja estigui cansada de nosaltres.
Veu, nosaltres ho seguirem intentant, us anirem trucant i a veure si us heu refet. Veig que de moment no heu canviat d'opinió, però tenim fins l'octubre per fer-vos canviar d'opinió.
Sí.
Artur, us anirem escoltant i us anirem seguint. Gràcies per atendre'ns, com sempre.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Una abraçada forta. Adéu.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
El 12 d'abril torna la Marxa del Pelegrí, la caminada que ressegueix l'últim tram del camí Ignasià de Montserrat fins a Manresa.
Gaudeix de l'onzena edició de la Marxa amb qualsevol de les tres modalitats de ruta, 26, 17 o 8 quilòmetres, i descobreix uns paisatges únics tot fent esport.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat. T'hi esperem.
Patrulla preparada per l'acció, senyor! Nois, tenim una nova emergència. Massa súpers encara no saben que hi ha nous capítols de la Patrulla Peluda al Súper 3.
Mola!
Que ningú es quedi sense saber-ho, connectant pantalla. Molt bé, patrulla, pila l'agulla!
La Patrulla Peluda. Cada dia de dilluns a divendres, nous capítols al Súper 3 i a la plataforma 3Cat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Festival de Música de Montserrat ofereix un any més un extraordinari concert de Rams. El 28 de març, a l'Abadia de Montserrat, podreu gaudir de la destacada interpretació de música sacra de Giovanni Battista Pergolesi pel Bach Collegium Barcelona. Més informació a abadiamontserrat.net. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
La companyia de titelles Festuc Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió... Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril, al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Estan fent un exercici molt interessant, que era preguntar al Roger i a la Marta si sabien que era a cor obert. I la resposta és demolidora, basses. Marta sí. Montaner, saps que era a cor obert?
No.
Judit Pastor, tu saps que era a cor obert?
No.
Si vosaltres sentiu això, no us diu res, aquesta sintonia, Roger?
A mi em sembla Cap d'Any, tanta campana.
Sí.
No em sona gens.
Ara vindran en Miqui i la Laura.
Exacte.
Vindran perfecte per l'any que ve.
Més, super. Més d'una vocació mèdica, va arrencar aquesta sèrie de televisió.
Mira, veig que és de l'any 82 fins al 88, però a Catalunya...
No havíem nascut.
A Catalunya va arribar més tard. Veig que Catalunya va començar a emetre l'any 86, per tant, devia arribar fins als 90. Fins als 90.
Molt tendres.
Jo era molt petit, massa petit. Jo ara us deia que jo...
No, però
mi, la meva cultura, diguéssim, de sèries així de metges és Nip Tuck.
Clar, però és del 2003. Sí. Ja, el 2003 ja tenies una vida gairebé adulta, eh?
Sí, potser per això ho recordo, perquè m'impactava molt la sèrie aquella.
No, a més, era molt crua, no? Perquè era com es veia molt... La cor oberta, que no es veia tanta sang fetge, era molt blanca, allò.
Sí.
Molt bé, doncs, fet aquesta secció...
No ets aprensiu, tu, Roger, amb el tema de la sang i tot això?
Sí, una mica. A la de veritat, sí. A la pantalla, no.
Uf, no mireu de pit, llavors, eh?
D'aquí?
Ah, de pit. Sí que està ben valorada.
HBO està molt bé. La primera temporada millor que la segona. Però, joder, senyallada tot, tu. Dius, bueno, escolta, no cal que penseu com obriu un tòrax aquí. Es veu el cor bategant a dins del tòrax.
I passen més coses en aquesta sèrie, a banda de sang i fetge?
És bastant sang i fetge.
S'emboliquen entre ells, no?
No gaire.
És que les sèries de metges sempre t'ho colen, això.
No, allà van bastant a la idea mèdica. Sí.
Bueno, perquè és un reflex de la realitat, al cap i a la fi. És molta gent treballant en un edifici, fent moltes guàrdies.
Com la ràdio.
I, bueno, com la ràdio, el món dels mestres també.
On creus que hi ha més embolics, el món de la ràdio o el món mèdic?
Mèdic.
A la ràdio ara no passa res.
Basses, a la teva època?
Mèdic.
No, no veia per tu, pel que veies, dic.
No. Home, aviam una cosa. Aquí passem moltes hores i passen coses com a tot arreu.
Clar.
D'acord? Però on fan guàrdies de 24 hores? On es queden? Tu t'has quedat a dormir mai a la ràdio? No, als hospitals es queden a dormir. Clar. Esclar, home.
Les lliteres uneixen.
Doncs des d'aquí promocionem les guàrdies de 24 hores a la ràdio.
Justament les dels metges les volen treure, ho saps? Exacte. Les de 24 hores per aquí. És evident que un cirurgià no pot estar 24 hores pendent.
Tu pots trobar el comitè d'empresa aquí a la porta, no? O sigui...
Però sí que demanem des d'aquí una mica més d'activitat. Perquè jo detecto una apatia a Catalunya Ràdio entre treballadors. Sí.
En èpoques on
diries que hi ha altres ràdios on hi ha més embolics?
I tant! A l'altra banda de la Diagonal, segur.
A RAC1 passen moltes coses?
Jo crec que sí.
Sí, perquè no, perquè estan molt junts, també. Vull dir, estan més apretats allà. I una cosa porta l'altra.
Clar, aquí estem com més separats per pisos.
Sí.
Però aquí se'ns ha venut sempre...
Que hi va haver una època...
80, aquí havies de picar abans d'entrar...
Era un escàndol.
...a un estudi.
Basses. Com que hi havia la separació molt clara de programes i d'informatius...
Tu t'havies trobat mai entrar a una sala i dir... Ai, perdó.
No, però m'havien explicat que en aquesta sala... havíem... Sí.
No s'acaba la frase.
Bueno, que havien passat coses, home.
A l'estudi 1.
Què dius? Sí. L'estudi?
No, l'estudi 1. No, a l'estudi... Que jo sàpiga...
Ah, però segur! A l'estudi 1, segur.
En aquest estudi... Vam
tu, Garriga, no.
Està als quatre vents, eh? Vull dir que...
Però hi ha gent que això... Exacte.
Li suma.
Sí, sí.
Mira, avui que ha mort el propietari de OnlyFans, una escena aquí, es pagaria, eh?
Avui noto una certa dispersió conceptual, no?
És que el temps va i ve. Per ser dilluns...
Avui tenim Batguial, el que no surti.
Sí, i tant, una crònica de les dues persones que van ser al concert del nostre equip, que són la Juliana i en Marc Andreu.
Que el Marc Andreu ha de fer una altra cosa, m'han dit també avui.
Ah, sí.
Ah, sí. S'haurà de...
Què passa?
Ha demanat un parell de minuts per fer un comunicat personal... per una informació que va donar divendres que ha resultat, no sé, certa del tot.
No, és que gens certa. No,
gens certa.
No és certa del tot, sí.
Jo el defenso perquè està molt bé que reculli cable.
Sí, però sí, l'hem obligat a recollir cable.
Bueno, sí.
Vull dir que d'ell no sortia, bé, el comunicat.
La cara.
Avui recollida de cable de Marc Andreu. Sí. Passarà millor si prenem abans.
Sí.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I m'indiquen que aquí el rep gairebé ja s'ha menjat la coca sencera que li ha arribat. Joan, bona tarda.
Bona tarda tingueu.
Qui creus que t'envia aquesta coca tan bona?
Home, jo, aquesta coca tan bona... Aquest paladar té la meva filla, com que hi va vindre a Barcelona amb la seva parella i la seva filla, me penso que és cosa d'ella.
Com es diu la teva filla?
Nàdia Riga.
A veure, doncs, a veure que ens saludi, a veure si és la Nàdia, ja pots saludar.
Hola, bona tarda.
Nàdia.
Què dius, papa?
A la meva edat no hi havia parlat mai, jo, per la ràdio, ara em pots parlar.
Veus?
Bueno, pues sempre hi ha una primera vegada.
Clar, eh? Nàdia, per què li envies aquest berenar al teu pare?
Bueno, amb un pare i també ma mare, tots
els dos.
A veure, doncs bueno, perquè som de poques paraules, de poc dir t'estimo, i bueno, pues, parlo per mi i també per mon germà, és de part de tots dos, bueno, i de tot, dels nets, del gendre, de tots. I de mon cunyada, bueno, que ens estimem molt i que gràcies per estar-hi sempre. I que ens durin molts anys.
I tant. Joan, com et quedes?
Home, jo ja ho sabia, que m'ho estimo, però bueno, és de creir que m'ho t'ho hagi recordat, perquè sempre és el que diu ella, són de poques paraules i a vegades això fa falta fer-ho.
Doncs aquí, amb aquesta coca que diu us estimo, de la Nàdia cap al Joan, una abraçada forta, que sigueu molt feliços.
Vale, moltes gràcies, igualment.
Moltes gràcies.
Adéu, Garriga.
A les 6, que no surti.